El temporal deixa Vimbodí sense llum i provoca un accident de trànsit a Montblanc.
Informatius cap de setmana. El repàs a l'actualitat de la Conca de Barberà.
Serveis informatius de l'Espluga FM Ràdio i Ràdio Montblanc.
El temporal de tempesta d'aquest dimecres va provocar una avaria en la xarxa de subministrament elèctric que va deixar sense llum algunes zones de Vimbodí i Poblet.
El temporal també va deixar un balanç de 2 ferits lleus a la comarca resultat d'un xoc frontal a la C-14 a Montblanc, on s'hi van desplaçar una dotació dels bombers de la Generalitat.
I més notícies, Montblanc està immers aquests dies en el festival de Playmobil, Clicània.
Montblanc enceta el segon cap de setmana de Clicània després de sumar més de 13.000 visitants durant els 4 primers dies.
L'escriptora Carme Martí relata les memòries de dones anònimes que van subsistir durant el pas de la Guerra Civil per la Conca i els anys de dictadura amb esforç i perseverança.
Sota el títol El camí de les aigües, la novel·la està ambientada en l'espai de les Masies a l'Espluga de Francolí durant aquests episodis del segle XX.
Està inspirat en la vida de la iaia, però jo crec que és donar veu a tantes dones anònimes que es van fer un fart de treballar, que van tirar les cases endavant i sempre queden apartades per la història que fins fa uns anys només l'escrivien els homes. No?
La guia Peñín de los Vinos d'Espanya 2018 ha seleccionat enguany 63 referències de la denominació d'origen Conca de Barberà, 20 d'aquestes entre l'excel·lència de la guia.
En aquesta guia del 2018 hi ha 20 vins de la Conca de Barberà amb 90 punts o més, una puntuació que la guia qualifica de vins excel·lents, entre els quals hi ha 5 vins elaborats amb trepat.
Jo el que vull remarcar moltíssim és que majoritàriament els vins més ben puntuats han estat de la varietat del trepat. Llavors això jo crec que és molt favorable per la nostra denominació d'origen.
L'empresa L'Arbec, propietària del càmping Montblanc Park, ha presentat aquesta setmana a l'Ajuntament de Montblanc el projecte per a la instal·lació d'una coberta telescòpica a la piscina de l'equipament.
Les obres per cobrir la piscina del càmping Montblanc Park començaran en les properes setmanes.
I en esports, Júlia Moya.
Participació a la primera cursa Moute pel Trepat i presentació del nou club de tenis taula de l'Espluga.
En cultura destacarem la tercera trobada de vehicles d'emergència organitzada per l'ADF de l'Espluga i el festival de Playmobil de Montblanc, Clicània. Aquests són els titulars. Comencem.
Tota l'actualitat del teu voltant a la teva ràdio local.
FM Ràdio i Ràdio Montblanc. Tota l'actualitat de la Conca de Barberà a la teva ràdio local.
El temporal de tempesta d'aquest dimecres va provocar una avaria en la xarxa de subministrament elèctric que va deixar sense llum algunes zones de Vimbodí i Poblet durant prop de 6 hores. La incidència es va produir al voltant de 6:45 i els operaris de la companyia elèctrica van estar-hi treballant fins passades les 11 de la nit.
El temporal d'aquest dimecres també va deixar un balanç de 2 ferits lleus a la comarca resultat d'un xoc frontal a la C-14 a Montblanc, on s'hi va desplaçar una dotació dels bombers de la Generalitat.
Durant la jornada d'ahir, Protecció Civil va atendre 8 trucades relacionades amb el temporal, però les incidències no van ser destacables. Les trucades s'han fet des dels municipis de Sarral, Savallà del Comtat, Vimbodí i Poblet, Vilanova de Prades, i a Vimbodí i Poblet les pluges van provocar una petita esllavissada i una dotació dels bombers va retirar les branques d'un arbre que tallava el pas de la TB7002.
L'episodi de pluges d'aquest dimecres, que també es va allargar durant el dijous, va deixar només durant la jornada de dimecres gairebé 40 litres per metre quadrats a l'Espluga de Francolí amb ratxes de vent de més de 60 km per hora. A Blancafort es van acumular gairebé 50 litres per metre quadrat, mentre que a Santa Coloma de Queralt les pluges van ser més febles i es van registrar 13 litres per metre quadrat. Continuem amb d'altres notícies d'aquesta jornada del cap de setmana i ara ho fem parlant de cultura.
I Montblanc està immers aquests dies en el festival de Playmobil, Clicània. Montse Plana, molt bona tarda.
Montblanc continua aquest cap de setmana amb la celebració de Clicània, el festival de Playmobil de Montblanc, un esdeveniment que ja es va encetar el passat 12 d'octubre. De fet, durant el cap de setmana passat, el festival va atreure més de 13.000 visitants, una xifra que supera les dades de la passada edició. Des de l'organització, el cap de l'àrea de turisme, Quim Caral, considera que aquesta crescuda de nombre de visitants es deu en part a la celebració del 10è aniversari del festival.
Ha fet que molta gent que ja ens coneix hagi vingut perquè el programa doncs, l'ha trobat més atractiu, perquè hi havia alguna novetat, però vaja, també hi ha altres influències. Per exemple, el bon temps que hi ha hagut. De vegades t'esforces a fer una molt bona programació i si et plou, doncs hi ha gent que es queda a casa. Aquí hi ha hagut doncs, una coincidència de factors positius i ens ha anat molt bé.
Ara, i després del balanç de la primera setmana de Clicània, el festival afrontarà una segona entrega amb l'objectiu de consolidar les xifres registrades aquests primers dies, tot repetint la mateixa programació. En aquest sentit, el recinte de Sant Francesc seguirà acollint l'exposició de diorames temàtics, demostracions, tallers i concursos, tots ells relacionats amb el Clic de Playmobil. Des de l'àrea de turisme de Montblanc s'assegura que Clicània segueix sent un reclam per al públic familiar. En aquesta línia, Quim Caral expressa que els comportaments del públic han estat molt similars als altres anys. A més, assegura que els visitants estan satisfets amb l'oferta de Clicània i que, alhora, no només visiten el recinte firal, sinó que, aprofitant activitats com la del Clic Amagat, les famílies acaben descobrint el nucli històric de Montblanc.
Dos dies més de Clicània en una edició d'aniversari que podria culminar amb una edició de rècord de visitants. L'escriptora Carme Martí relata les memòries de dones anònimes que van subsistir durant el pas de la Guerra Civil per la Conca i els anys de dictadura amb esforç i perseverança.
Sota el títol El camí de les aigües, la novel·la està ambientada en l'espai de les Masies, a l'Espluga de Francolí, durant aquests episodis del segle XX. En un dels espais en què transcorre la història, aquest passat dijous, es va presentar la novel·la de Carme Martí, aquesta nova publicació, davant d'una cinquantena de lectors. Això va ser a l'església de Vilangràcia i així explicava Carme Martí l'argument d'aquesta nova novel·la.
Està inspirat en la vida de la iaia, però jo crec que és donar veu a tantes dones anònimes que es van fer un fart de treballar, que van tirar les cases endavant i sempre queden apartades per la història que fins fa uns anys només l'escrivien els homes, no? I crec.
La novel·la, resultat d'un treball cuinat a foc lent durant 5 anys, connecta una història actual de ficció amb una d'antiga basada en les memòries de Maria Badia, l'àvia de l'autora del llibre, i també amb nombrosos testimonis que ha recollit Carme Martí aquests darrers anys. Uns records que la novel·la s'expliquen des de la mirada d'una cuinera que viu amb incertesa i dificultats aquell moment històric. Per a Pilar Garrell, la novel·la és un homenatge per a les dones treballadores.
Per mi és un homenatge a les àvies treballadores. Jo penso que van ser treballadores i educadores, com a mares que eren, i que semblava que no podien arribar tot. I ens van inculcar, potser sense saber-ho, els valors de l'esforç i la perseverança. Elles no van decaure mai. Una bajanada, potser, però m'ha quedat. La meva mare, sempre li vaig veure menjar els torrons amb pa. I resulta que la protagonista del llibre, la iaia Maria, també ho fa. Aquesta anècdota, encara que sembla poc important, és un altre dels motius pels quals la novel·la m'ha tocat, perquè hi he pogut veure reflectides vivències més fortes i altres de cada dia que m'han fet més presents els meus records, els més bonics també. Aquelles que no són grans esdeveniments, però que marquen el dia a dia de la casa.
En la presentació d'aquest dijous també hi va intervenir el director de l'editorial i editor de l'obra, Joan Carles Girbés, qui destacava el talent literari de Carme Martí. L'editor assegurava que la nova novel·la considerarà l'escriptora de la comarca com una de les grans escriptores catalanes actuals. Joan Carles Girbés va afirmar més que El camí de les aigües és la gran novel·la de l'Espluga de Francolí.
Com diem, ha sigut una novel·la cuinada a foc lent, I el que ens hem trobat quan es va presentar la novel·la va ser un gran pas endavant en la trajectòria de Carme Martí com a escriptora i amb una novel·la que, sens dubte, la consolidarà com un dels grans noms de la literatura catalana actual.
Qui també va constatar que el treball de Carme Martí relata records, anècdotes i històries del municipi, però sobretot de les Masies, va ser Maurici Riber, director de l'alberg Jaume I. Al llarg d'aquests anys, Riber ha vist de primera mà la creació calmada de l'escriptora, l'interès per conèixer tots els detalls de l'entorn i el fet de sumar nombrosos testimonis.
I aquí va ser quan vaig començar a veure la Carme forces vegades per l'alberg. Ella pujava impregnant-se de l'entorn, parlant amb la gent que li podia aportar informació, amb tot tipus de persones. A mi em va semblar que qualsevol detall li mereixia interès. I alguns cops es quedava fins i tot a treballar a l'alberg, la veia com sense fer soroll, es feia invisible per dintre les instal·lacions i treballava des d'algun racó, concentrada en la seva feina. Una cosa que vaig veure i vaig descobrir observant és que a vegades potser no cal un gran despatx i un gran equipament per fer una bona feina.
Més detalls al web www.espluga.fmradio.cat. La guia Peñín de los Vinos d'Espanya 2018 ha seleccionat enguany 63 referències de la denominació d'origen Conca de Barberà, 20 d'aquestes entre l'excel·lència de la guia.
En aquesta guia s'ofereix informació de més de 11.500 vins catats, volíem dir, i més de 2.000 cellers. La majoria de vins de la denominació d'origen Conca de Barberà han rebut una puntuació alta a una de les guies més importants del sector a l'estat espanyol, un referent pels amants del vi.
En l'edició del 2018 hi ha 20 vins de la Conca amb 90 punts o més, una puntuació que a la guia qualifiquen de vins excel·lents, entre els quals hi ha 5 vins elaborats amb trepat, un d'aquests amb una qualificació de rècord pel que fa a la varietat autòctona de la comarca. Mariona Render, presidenta de la denominació d'origen Conca de Barberà, valora així els resultats obtinguts.
Jo el que vull remarcar moltíssim és que majoritàriament els vins més ben puntuats han estat de la varietat del trepat. Llavors això jo crec que és molt favorable per la nostra denominació d'origen, que cada vegada se li agafi més bé, parlant col·loquialment, el truquillo, amb aquesta varietat doncs, que anys enrere la teníem com bastant despreciada. Doncs jo crec que això és molt interessant i que les grans cases doncs, confiïn i apostin també per vinificar amb aquesta varietat, doncs està molt bé perquè això ens fa créixer tots.
D'aquesta guia Peñín enguany en destaquen els cellers Abadia de Poblet i Bodegues Torres, aconseguint col·locar cadascun 3 dels seus vins, volíem dir, per sobre dels 90 punts. Qui sobresurt del resultat d'enguany és el vi elaborat amb 100% trepat, la Font Voltada 2014 d'Abadia, que empate amb el Grans Muralles Torres, un dels vins clàssics d'aquestes primeres posicions de la guia.
D'aquesta manera, aquest vi assoleix la millor puntuació per un trepat en la història d'aquesta publicació. A més, el celler Abadia de Poblet col·loca el seu blanc amb 93 punts, un triple empat al nivell més alt.
El celler Caranor torna a fer un molt bon paper amb 92 punts del seu Caranor Negre 2015, empatat amb el Milmanda de Bodegues Torres, un altre clàssic que no falla mai a la guia Peñín. A més, el celler Caranor també rep una altra bona puntuació amb el Garrut 2015, amb 91 punts.
En aquesta franja dels 91 punts també destaquen dos trepats més, el Carles Andreu trepat 2015 i el Josep Foraster trepat 2015. El celler Carles Andreu també té puntuat amb 91 punts el seu Parellà 2016 i el celler de l'Espluga de Francolí, Randem es Déu, també rep aquesta bona puntuació amb el Manuel Aventós 2011. I finalment trobem un vi també elaborat amb un copatge de trepat i ull de llebre, una mica de Gazzara 2015, de Gazzara Vins.
Entrant ja en la zona de 90 punts, destaca el celler Vega i Xalà amb 3 vins puntuats al màxim nivell, el Vega i Xalà Caliu 2013, la Bauma 2015 i la Font dels Aubacs 2014. També bona feina d'aquest celler de Vilanova de Prades.
El celler Abadia de Poblet apareix als 90 punts amb un altre vi negre, l'Abadia de Poblet Negre 2015. També rep aquesta puntuació el Sanstraver Partida dels Jueus 2014 del celler Sanstraver, el Negre Nit 2012 del celler Vitbertus i finalment trobem dos trepats amb 90 punts, el 12 Arroba 2016 de celler Carles Andreu i el trepat del Jordiet del celler Randem Es Déu.
Podeu consultar aquesta llista de les 63 referències destacades de la guia Peñín a esplugafmradio.cat.
L'empresa L'Arbec, propietària del càmping Montblanc Park, ha presentat aquesta setmana a l'Ajuntament de Montblanc el projecte per a la instal·lació d'una coberta telescòpica a la piscina de l'equipament Montse Plana.
Montblanc és més a prop de disposar d'una piscina coberta, i és que aquesta setmana L'Arbec, l'empresa propietària del càmping Montblanc Park, ha presentat a l'Ajuntament el projecte per a la instal·lació d'una coberta telescòpica a la piscina de l'equipament. El projecte, que té un pressupost de 130.000 euros, contempla la instal·lació d'una coberta telescòpica modular, amb una estructura d'alumini que permet el seu recolliment per mòduls. També inclou la instal·lació d'una sala amb vestidors. En les properes setmanes està previst que comencin els treballs, que finalitzaran a la primavera. En el moment que comencen les obres d'instal·lació de la coberta, es produirà una reunió entre el càmping i l'Ajuntament de Montblanc per tal d'acordar i signar un conveni en què es reflectirà que la piscina, que va entrar en funcionament el passat mes de juliol, podrà ser utilitzada pels veïns i escolars de Montblanc i la Conca de Barberà durant els mesos d'hivern.
Més informació a radiomontblanc.cat i esplugafmradio.cat.
El Consell Comarcal de la Conca de Barberà ha aprovat aquest octubre un increment de mitjana del 7% de la taxa d'escombraries. L'actualització es tradueix en percentatges diferents entre municipis, que en el cas de l'Espluga és del 6,52%.
La pujada d'aquesta taxa es deu a l'augment de les penalitzacions que fa l'Agència Catalana de Residus per la quantitat d'escombraries que es dipositen al contenidor del rebuig. D'aquesta manera, el Consell Comarcal paga ara 30 euros per tona de rebuig, mentre que fins ara en pagava 19, el que suposa un increment del 58%. Aquesta política s'efectua per potenciar la recollida selectiva de residus, és a dir, com més malament es faci aquesta recollida, més alts són els costos per als consells comarcals.
Josep Amill, conseller de Medi Ambient del Consell Comarcal de la Conca de Barberà, explica a què es deu aquest increment de la taxa.
Home, pagar no agrada a ningú. El que passa que, esclar, l'Agència de Residus el que fa és pujar, representa el que tires al vas, que és el que no selecciones, i això, esclar, això va en detriment doncs, de que s'augmenti la taxa perquè no ho fas prou ben fet. Ella el que voldria és arribar a un hipotètic residu zero perquè tot se reciclés.
D'altra banda, per la selecció correcta dels residus, l'agència paga un cànon al Consell, fet que pot decantar positivament la balança de despeses del servei d'escombraries. Per aquest motiu, Josep Amill insta la població a fer correctament la selecció i disminuir la quantitat de residus que es llencen al contenidor de rebuig, perquè així el Consell Comarcal tindria uns ingressos addicionals.
És mirar de minimitzar tots els residus que siguin valoritzables, perquè això comporta doncs, que el Consell tingui uns ingressos addicionals per fer la recollida selectiva ben feta i no et penalitzi tant el que portes al vas, que és el que l'agència penalitza perquè no vol doncs, que es tiri massa coses al vas, sinó que se seleccioni i tot vagi al seu lloc i es pugui reciclar tots els envasos i les ampolles i tot el que sigui doncs, reciclable.
Tot i l'increment de la taxa, la Conca de Barberà és una de les 5 comarques de Catalunya que millor recicla els seus residus. Josep Amill ha explicat a l'Espluga FM Ràdio que la Conca recicla un 50% dels residus, un percentatge que l'Agència Catalana de Residus ha fixat per objectiu del 2020. D'altra banda, el conseller ja ha advertit que les penalitzacions de l'Agència Catalana de Residus també augmentaran el 2020 i és que llavors es cobraran 50 euros per tona de rebuig. El conseller ha explicat que el Consell Comarcal està fent un estudi per la recollida porta a porta i quines conseqüències podria tenir aquest canvi de mètode de selecció de residus.
Perquè se'ns acaba el contracte que tenim ara de residus, el Consell està fent un estudi del porta a porta i quines conseqüències podria tindre amb una empresa especialitzada i quan tinguem l'estudi llavors ens decidirem segurament pel porta a porta, però com que hi ha diverses variants, a veure de quina manera ho fem, si ho fem a tot arreu, si només ho fem als pobles més grans, perquè els petits, com hem dit, ja fan una bona recollida selectiva, i llavors, doncs, però l'ambient del Consell dels pobles és anar al porta a porta, que sembla que sigui la recollida que es fa més ben feta, però esclar, això porta problemes, perquè hi ha d'haver inspecció, hi ha d'haver sancions, hi ha d'haver una sèrie de coses, perquè si es fa, s'ha de fer ben fet.
Amill constata la sensació de consens que tindria l'aplicació d'aquest mètode de recollida de residus a la comarca. Considera que podria ser un bon mecanisme, però que hauria d'haver-hi sancions o bonificacions per tal que sigui efectiu.
Tota l'actualitat del teu voltant a la teva ràdio local.
Desenes de persones es van concentrar a les portes dels ajuntaments dels municipis de la Conca en contra de l'empresonament dels presidents de l'ANC i Òmnium Cultural, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart.
L'aturada es va produir aquest dimarts a les 12 del migdia davant dels llocs de treball i d'alguns ajuntaments de la comarca. Un centenar de persones es van concentrar a la plaça de la Vila de l'Espluga, a Montblanc. La mobilització va comptar amb la participació de 300 persones a la plaça Major i, per exemple, a Pira i a Sarral hi van participar una cinquantena de persones.
En les concentracions es va llegir el manifest de l'Associació de Municipis per la Independència en què es condemna l'empresonament de Sánchez i Cuixart i se'n demana el seu alliberament. El text també descarta que les actuacions de l'estat espanyol siguin pròpies d'un país democràtic.
Pel que fa a l'acte de l'Espluga, va començar amb el so dels vídeos dels dos líders de les entitats independentistes enregistrats preveient que l'Audiència Nacional decretaria presó per ells i publicats a posteriori.
El ramat organitzador de les ovelles esgarriades 2017 ha obert aquesta setmana el termini d'inscripcions per al sopar que enguany se celebrarà el pròxim dissabte 18 de novembre.
Els organitzadors de la festa han fet l'anunci mitjançant les xarxes socials i també s'han adreçat als pastors de les colles dels darrers anys per tal que formalitzin les inscripcions amb tots els assistents de cada ramat abans del 2 de novembre. Alhora s'ha obert la porta a noves colles que hi vulguin participar i per sumar-s'hi han de contactar amb els organitzadors.
Enguany l'organització de la 23a edició de les ovelles esgarriades recau en el ramat del pastor David Casanoves i comptarà, com és habitual, amb el sopar i la festa posterior al pavelló del Casal, un espai que estarà tematitzat per l'ocasió.
El magazín del cap de setmana de la xarxa de comunicació local, unmon.cat, que s'emet a les televisions del país, parlarà aquest dissabte de la peça de videodansa Xtreme, enregistrada a l'Espai Danzara de Sarral.
En el programa hi participarà la directora del centre, Mei Casabona, juntament amb el cap de comunicació, Marta Arjona, per explicar l'èxit d'aquesta peça videodansa.
Les dues han liderat aquest projecte audiovisual que ja ha fet la volta al món participant en nombrosos festivals internacionals. L'entrevista es farà des de la plaça del Blat de Valls amb motiu de la Fira de Santa Úrsula i el periodista espluguix Javier Lozano serà l'encarregat d'entrevistar Casabona i Arjona.
El programa es podrà seguir en directe a la Conca de Barberà a través de TAC12 i el Punt Avui TV a partir de les 4 de la tarda. I el Museu de la Conca de Barberà celebra aquest dissabte rutes teatralitzades per donar a conèixer els episodis de cacera de bruixes a Montblanc l'any 1548.
La proposta té una durada de 50 minuts i es planteja com una ruta urbana i teatralitzada per recuperar aquest episodi històric, tot recorrent així al part del nucli històric de Montblanc. L'activitat es fa amb la col·laboració i dinamització d'Ens Educació i està pensada per tots els públics. Aquesta ruta es podrà fer pel preu de 3 euros a les 7 de la tarda i a un quart de 9.
La proposta narra l'arribada a Montblanc de l'inquisidor Francisco Baca, que ha vingut des de Valladolid per seguir la pista i analitzar les accions de Joan Malet, un caçador de bruixes que havia deixat la vila de Montblanc desolada.
La magnitud social de les accions de Joan Malet van provocar que la mateixa Inquisició s'inquietés en veure que hi havia una persona jutjant a dones en nom de Déu. La situació a la vila canviaria radicalment després de l'arribada de Francisco Baca.
I l'orquestra i el cor Treu-li la pols al teu instrument ja han començat la nova temporada. L'orquestra, per la seva part, ho ha fet amb el primer concert del nou curs que es va celebrar aquest dissabte a Rocafort de Queralt, mentre que el cor arrencarà aquest diumenge participant en la jornada conjunta de coneixença que comptarà amb la participació dels membres de les dues formacions musicals.
D'aquesta manera, la nova temporada de la TLP agafa embranzida després del primer concert de l'orquestra d'aquest dissabte a l'església de Sant Salvador de Rocafort de Queralt dins de la 15a edició de la Festa de la Gent Gran. La formació es va encetar la programació així de concerts amb el mateix repertori, però amb la novetat del guitarrista Diego Calderón a la direcció.
Després d'aquesta primera actuació, els músics de l'orquestra celebraran juntament amb els integrants del cor una jornada conjunta amb tots els membres de l'associació. La trobada tindrà lloc aquest diumenge 22 d'octubre amb l'objectiu d'afavorir la coneixença entre els membres de l'orquestra i el cor i participar en tallers d'àmbit musical. En total hi participaran més de 50 músics i cantaires i es desenvoluparà l'antic Institut de l'Espluga.
L'entitat repeteix enguany per segona vegada aquesta iniciativa i aposta per un taller de sardanes impartit per Marc Pallissó i un altre de percussió corporal a càrrec de Francesc Aguilera. La jornada, que també inclourà activitats de coneixença, acabarà amb un dinar de germanor autogestionat pels membres de la mateixa entitat.
El Servei de Turisme del Consell Comarcal de la Conca de Barberà ha programat 3 visites guiades a municipis de la comarca per descobrir la riquesa cultural i patrimonial d'aquests racons. Els dies 28 d'octubre, 4 i 11 de novembre se celebraran les visites que es podran fer de franc amb inscripció prèvia.
La proposta s'inclou dins de la campanya de tardor, la Conca de Barberà, poble a poble, i s'hi podrà participar el 28 d'octubre amb la visita a Rocafort de Queralt, el 4 de novembre a Barberà de la Conca i l'11 a Blancafort.
Les sortides es faran a les 11 del matí amb l'objectiu de dinamitzar el turisme, donar a conèixer el patrimoni cultural dels pobles de la Conca i generar, alhora, una imatge global de la comarca.
Les visites són gratuïtes i les places són limitades per un màxim de 25 persones. Per sumar-se a la proposta és necessari inscriure-s'hi prèviament i les inscripcions es poden formalitzar per internet i es tancaran el dia abans de cada visita a les 2 del migdia.
Més informació a radiomontblanc.cat i a esplugafmradio.cat.
L'Associació de Defensa Forestal de l'Espluga commemorarà aquest diumenge 22 d'octubre els 30 anys de vida de l'entitat amb la celebració de la tercera edició de la trobada de vehicles d'emergència i amb la presentació del nou vehicle de l'associació. David Saez, president de l'ADF de l'Espluga de Francolí, descriu així el nou cotxe.
Bueno, en primer lloc, pues, aquest cotxe pues, és un pick-up, ja no has d'anar amb el remolc, vas més còmode, és més nou, el motor és més potent i a part ho tenim tot integrat dintre el cotxe, no? Que no hem de dependre ni del remolc ni res. I després, pues, clar, tindrem dos vehicles, si mai hi ha un incendi podem marxar uns quants. Mm-hmm. I els altres se poden quedar retent per si passés algú aquí al poble o sortir més tard, no? Si plego més tard de treballar, doncs... Pues...
L'acte d'aquest diumenge arrencarà al voltant de les 9 del matí amb l'arribada dels vehicles d'emergència que s'exposaran durant la jornada. Hi participaran associacions de defensa forestal d'altres punts de Catalunya, els bombers de la Generalitat, agents rurals, Mossos d'Esquadra i una unitat del SEM. Tot plegat mobilitzarà prop d'un centenar de persones que, a 9:45 del matí, esmorzaran al Parc Fluvial. La trobada de vehicles d'emergència també comptarà amb tallers de sensibilització del paper dels serveis d'emergència.
A 9:45 del matí, l'ADF de l'Espluga presentarà en públic el seu nou vehicle i a continuació se celebrarà l'acte commemoratiu del 30è aniversari de l'entitat amb la presència de les 6 persones que van impulsar l'ADF al municipi. L'associació el reconeixerà amb un record i també obsequiarà les entitats participants de la trobada. David Saez reconeix que aquests 30 anys d'història no han estat fàcils.
Bueno, jo, gràcies a Déu, fa molts anys que hi soc, però ara com a junta fa molt, no fa gaires. I, bueno, és una cosa que ha sigut difícil. Hi ha hagut temps molt difícils, a poc a poc anem millorant, i jo crec que la feina que s'ha fet fins ara ha sigut bona. Sí que fa 8 anys enrere, doncs, des que vam entrar la més joventut, doncs, s'ha començat a fer més coses, no? En aquest cas, doncs, l'any passat vam inaugurar el Parc Nou, que el tenim tot restaurat, i enguany fem el cotxe ja. És molt important.
La jornada d'aquest diumenge acabarà amb una exhibició canina de demostracions de rescat i amb un dinar de germanor. Us ho explicarem a la vostra emissora local.
Tota l'actualitat del teu voltant a la teva ràdio local.
Tercera trobada de vehicles d'emergència organitzada per l'ADF de l'Espluga.
Aquest diumenge al matí, en motiu dels seus 30 anys, amb un esmorzar per tots els assistents, en la presentació del nou vehicle de l'ADF, una exhibició canina i un dinar de germanor.
Exposició Ceràmiques de Teresa Marta Batalla Vidal.
El Centre d'Interpretació de Rupestre de Montblanc fins aquest diumenge.
Exposició Expo Frares Alabastre.
A Serral, a l'exposició a la sala d'exposicions temporals del Museu de l'Alabastre en motiu de l'any dedicat a aquest mineral.
Actuació dels gegants neolítics de l'Espluga a Reus.
Aquest diumenge al matí, en motiu de les festes de Sant Bernat Calbó al barri Fortuny.
Concert vermut de cançó catalana i de tots els temps.
Organitzat per la Germandat de la Santíssima Trinitat de l'Espluga aquest diumenge a la plaça de l'Església davant del local social de la Germandat.
Reunió organitzativa del Pessebre Vivent de l'Espluga de Francolí.
Aquest diumenge a 6:45 de la tarda a la sala Llucià Navarro del Casal. L'endemà s'obriran les inscripcions oficials perquè tothom pugui participar.
Xerrada sobre el cultiu ecològic d'horta.
Aquest divendres a les 5 de la tarda a la sala infantil de la Biblioteca Mossèn Ramon Muntanyola de l'Espluga, a càrrec de Colla Sierra Batalla. Parlarà sobre com influeixen les llunes en el calendari biodinàmic i mostrarà una cistella plena de productes de temporada. L'acte s'emmarca dins de la Setmana Bio a l'escola.
Visita guiada a Rocafort de Queralt.
Dins de la campanya de tardor, la Conca Poble a Poble, que organitza el Servei de Turisme del Consell Comarcal de la Conca. Aquest proper dissabte a les 11 del matí, l'activitat és gratuïta amb un màxim de 25 persones. Cal fer la inscripció prèvia i les pròximes visites seran el 4 de novembre a Barberà de la Conca i l'11 de novembre a Blancafort.
Presentació del llibre de Goig i altres himnes populars de mossèn Ramon Muntanyola.
Aquest proper diumenge a les 6 de la tarda a l'Auditori Carulla Font de l'Espluga. L'obra editada per Goigistes Tarragonins està patrocinada per l'Arcabisbat de Tarragona i l'Ajuntament de l'Espluga. Serà presentada pel professor Lluís Montconill Sirac.
Exposició Quaderna d'Albades de Carles Duarte.
Fins al 5 de novembre al Museu de la Vida Rural de l'Espluga de Francolí, on es poden veure les fotografies que l'autor ha fet durant els darrers anys en l'Albada.
L'agenda cultural.
I I fins aquí aquest repàs a l'actualitat. Ens retrobem a les properes edicions dels informatius de l'Espluga FM Ràdio i Ràdio Montblanc, dissabtes i diumenges a la 1 i a les 7 de la tarda. I sempre que ho vulguin, ja ho saben, a esplugafmradio.cat i radiomontblanc.cat. Gràcies a Gerard Bosch.
Bona tarda.
I gràcies a tot l'equip, Josep Ardila, Montse Plana i Magda Boldel.
Informatius cap de setmana. Una producció de l'Espluga FM Ràdio i Ràdio Montblanc amb la col·laboració de l'Espluga Audiovisual.
Informatius de la Conca de Barberà. Una producció de l'Espluga FM Ràdio i Ràdio Montblanc. Tota l'actualitat de la Conca de Barberà a la teva ràdio local.